possible complir.
I atenció al temps perquè en aquesta hora està activada l'alerta groga a les Pitiuses, també la Serra Tramuntana, nord i llevant de Mallorca per fortes ratxes de vent. Amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, continuem aquí al dia, segona hora de programa, i seguim molt pendents de l'actualitat de les víctimes de l'accident ferroviari que s'ha produït a Còrdoba. Tot d'una, actualitzarem la informació, el nombre de víctimes, de persones hospitalitzades, de persones desaparegudes, però primer, si vols, sembla, fa un petit parèntesi per pegar un cop d'ull al temps, a la previsió per al dia d'avui, per aquest començament de setmana i per la revetlla de Sant Sebastià, Joana.
I doncs sí, perquè serà una revetlla passada per aigua, sembla, la probabilitat de precipitacions molt alta per avui de cara al capvespre i també al vespre, sobretot a la zona de Palma. El dia, a més, serà ventós i amb pluges intermitents. Tenim avís groc actiu per fenòmens costaners a les Pitiuses, a Menorca i també a gran part de Mallorca, i per demà s'elevarà a taronja aquest avís. És un temporal que afecta la Mediterrània Occidental per vents molt forts i onatge d'entre 3 i 7 metres, Marta.
Són efectes, a més, del temporal Harry, que és com s'anomena aquesta vegada, i per això, no?, encara vivim aquestes conseqüències. Veiem les temperatures, que de moment continuen estables, 15, 16 graus, però... I les nostres càmeres, les nostres beauties, que ens mostren. Pegam una ullada, si t'assembla, Joana, per valorar el temps en directe en aquests moments.
Idò, en primer lloc, anem fins en Esport de Pollença per veure com s'han aixecat en aquesta zona de Mallorca i com podeu observar, nígols bastant foscos, bastant grisosos, bastant fosques dia, encara no podem dir que se vegi massa el sol. És un dia d'aquests d'hivern, no?, en què sembla que, tot i que la temperatura no és molt baixa, és un dia típic d'hivern. I si vos sembla, d'Esport de Pollença, passam ara a la Sabina de Formentera per veure també, en aquest cas, com s'han aixecat aquí. Aquí el dia està més estirat, però, com podem observar, la càmera se remena, se mou una mica, Marta, precisament per aquest fort vent que ha entrat i que afecta les Pitiuses. Per tant, molta precaució, ho dèiem, tenim aquest avís groc actiu a les Pitiuses, també a Menorca i a gran part de Mallorca, per bastant de vent, per fort vent, i també per bastant d'onatge en aquestes zones.
Seguirem pendents del temps. Sempre les rebel·les estan passades per aigua. Eh? Jo sí. Record tant de Sant Sebastià passat per aigua. Avui no és una excepció. Totalment. O sigui, que per aigua en mà, els qui vulguin gaudir d'aquesta festa. No deixant de banda l'accident. Recordem, és la notícia del dia. El manco, 39 persones mortes en aquests accidents de trens. Més de 153 ferides en el descarrilament. De moment són les xifres que tenim. El manco, les darreres. I seguim intentant aconseguir els testimonis o les persones que en aquest moment ens poden ajudar a aprofundir en aquesta informació. Puc saludar el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, que ja ens escolta. José Ramón, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I us l'escoltàvem abans amb els nostres companys dels serveis informatius, però a mesura que avançava el programa teníem o anàvem ampliant la informació i teníem l'oportunitat abans de parlar amb el director del Centre d'Estudis Ferroviaris de Terminus, qui ja ho qualificava com un accident sense precedents, malauradament.
Efectivament, és un accident molt estrany, ja ho ha dit el ministre. Aquí els tècnics de SFM que ho han comentat també diuen lo mateix, és a dir, és un accident en el qual hi ha un conjunt de factors que molt difícilment s'han donat. Mai, no tenc coneixement que hagi viscut mai una cosa semblant en aquesta, perquè just és que hi ha un descarrilament des del darrer cotxe d'un comboi, i que justament aquest descarrilament se tingui lloc en el moment en què se cruza amb un altre tren. És a dir, aquí hi ha una sèrie de factors molt estranys i que no són gens habituals, desgraciadament, a la pràctica ferroviària.
Senyor Horta, ho explicàvem ara fa tot just uns instants. De moment, la xifra de morts s'eleva a 39 persones, la de ferits a més de 150. Encara queden moltes persones atrapades i per rescatar. I li voldríem demanar quins són els protocols que s'activen, no?, quan passa una cosa d'aquesta magnitud. Els serveis ferroviaris s'entenen a disposició un telèfon d'atenció precisament per si passa alguna cosa similar, que esperem, evidentment, que això no passi aquí a casa nostra.
Bueno, esperem, Déu mos escolti, Déu mos alliberi, que mai mos passi una cosa semblant en aquesta. És a dir, qualsevol explotació ferroviària és susceptible de patir un accident. I la nostra preocupació és que, bé, de fet, la màxima prioritat d'aquest govern és la seguretat. De fet, aquí s'han fet d'ençà que Ana Marga Prunes és la presidenta, s'han fet grans inversions en matèria de seguretat, començant per ser més rellevant, que és un contracte de 51 milions d'euros per la implantació del sistema ERTMS, que ens fa capdavanters en tren de la nostra classe, en trens que serien rodalies, molt cercanies, ens farà capdavanters europeus en matèria de seguretat. Però és que no és això, també gastem més de 31 milions d'euros amb el contracte de manteniment de material mòbil, que duplicant, quasi triplicant, gairebé triplicant la inversió que s'ha fet anteriorment. És a dir, però així tot, no mos podem garantir que no hi hagi un accident, que com tots poden tenir multitud de causes, no? Uh-huh. Per exemple, en aquest cas concret, en aquest accident, és a dir, si podria ser, com el que nosaltres no tenim informació i hem d'estar ser molt prudents en les nostres valoracions i esperar les manifestacions de l'organisme de seguretat que farà la avaluació de les causes d'aquest accident. Però, vamos, pareix que això un RTMS tampoc ho hauria evitat, perquè RTMS, és, diguem, és un sistema semblant en el que té en aquest tram ADIF, que és LZB per mi, pues que és un sistema semblant, els pitjors que hi ha, que implantaran nosaltres, però tampoc ho hauria evitat, perquè aquesta seria una causa mecànica, per dir-ho. És a dir, tot apunta que és un accident de causa mecànica i que no té que veure ni en la infraestructura de seguretat ni en la infraestructura ferroviària pròpiament dita.
Per cert, Marta, per cert, senyor Horta, que llegim ara el compte de X de la presidenta Proens, que anuncia que suspèn per avui la seva agenda prevista a Madrid en senyal de dol, de condol davant la gravetat de l'accident de Còrdoba, i que convoquen a les 12 un minut de silenci per les víctimes davant del consolat. Des del servei ferroviaris, també informa la presidenta, també s'ha convocat, senyor Horta, en els treballadors a fer un minut de silenci a partir, si no vaig malament, de la 1 a l'estació intermodal, no? Així?
Efectivament, a la 1 els treballadors de serveis ferroviaris assistiran a un minut de silenci per expressar el condol per les víctimes i la solidaritat tant en els companys d'Irio i de Renfe que han patit aquest accident i amb homenatge i agraïment en el servei d'emergència que han prestat servei en aquest terrible accident ferroviari que estem patint en aquest moment.
Senyor Horta, perdoni que li faci un incís. No cap d'entendre, quan vostè explicava els sistemes, no?, i les diferències, i si s'hagués tingut un, hagués passat un escenari, si no un altre, no?, quan explicava les causes, per què afirma que tot apunta a una causa mecànica? Mos ho podia explicar perquè tothom ho entengui. Per què ja se descarta diguem, perquè la rada humana i se passa a la tècnica?
Jo ho descartaria, jo explicaré com una mica prudència, perquè tant CLCB com RTMS, que són els sistemes de seguretat, el que fan és regulen la velocitat dels trens. És a dir, per exemple, en el cas d'accident d'Angrois, el més recent d'aquest accident que va de Sabe, allà no hi havia RTMS activat i el tren va entrar a una curva a una velocitat més elevada de la que permetia la infraestructura, no? És a dir, la curva admetia una velocitat determinada i hi va haver probablement un error humà que va fer que el maquinista entrés en aquesta curva a una velocitat més elevada de lo que se permetia. Això és el que CRTMS impedeix.
És a dir, ja entenc.
CRTMS actua directament sobre la velocitat del convoy, sobre on ha de frenar, impedint de qualque manera la raó humà en aquestes circumstàncies. Però aquí això era una recta hi ha hagut un descarrilament. Si no hi havia, si no hi havia cap limitació, si no hi havia cap limitació de velocitat, i a més, no ha descarrilat tot el tren, per lo vist ha descarrilat només el darrer cotxe del tren d'Irio, i s'ha donat la circumstància i la mala sort de que justament quan ha descarrilat aquest cotxe, aquest darrer cotxe, aquest tren, pues, justament se cruzava amb un tren Alvia, que comparteixen infraestructura, comparteixen vies, i això ha provocat l'accident dels dos trens.
D'aquí segurament, que això, no? aquesta estranyesa o aquesta raresa, no?, pel que fan aquest accident. En tot cas, els trens duen caixa
a més,
negra. Entenem que seran determinants, no?, per saber què ha pogut passar, què ha pogut succeir. Imagino que les caixes negres seran determinants, en tot cas, no?
Efectivament, i els informes tècnics, és a dir, ja, ara les prioritats han de ser en el rescat de les víctimes, acompanyar les famílies, i després ja pues, s'aniran les causes, que haurà temps per analitzar-les, i esperem que això no s'ho torni a produir per mai més.
Estirem pendents d'aquestes investigacions que ja ens explicaven que poden ser llargues. Una darrera pregunta, senyor Horta, molt ràpida, no sé si ha pogut parlar vostè ja en personal dels serveis ferroviaris a Andalusia, i si és així, que li han traslladat, si ha tingut vostè aquesta possibilitat.
No han tingut cap contacte amb Renfe, ni amb Adif, ni estem a la seva disposició, lògicament. Nosaltres som una empresa molt petita, però som ferroviaris com ells, i els hem traslladat el nostre condol i el nostre suport. Ho han agraït, i ells estan passant un molt mal dia. Com tota la família ferroviària.
Sens dubte, és un dia trist, com dèiem, i des d'aquí, per descomptat, traslladem també el nostre suport a les famílies de les víctimes. Senyor Horta, moltíssimes gràcies per atendre's. Senyor Horta, el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca. Gràcies per aquesta informació.
Molt bon dia, gràcies a tots.
El nostre col·laborador i psiquiatre forense, Javier Alarcón, també feia referència en aquest tràgic succés a la seva secció habitual de cada dia, i a més és un dels professionals que quan se necessiten reforços, ells tenen una xarxa interna de forenses, i quan se necessiten, evidentment, ells participen, no?, de les catàstrofes, com ha succeït en el seu cas en altres ocasions, però de moment no s'han sol·licitat reforços. Veritat, Javier? Bon dia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. De alguna manera acompañar a las personas que directo o indirectamente puedan haberse sentido afectadas por esta tragedia, no, por este gran accidente, claro, que ha habido. Y efectivamente, bueno, nosotros somos pocos, somos una familia reducida. En España no llegamos a los 250 en toda España. Y entonces, normalmente tenemos algún sistema personal de coordinación entre nosotros. Un compañero de Madrid hace ya algún tiempo creó un foro, y tenemos algunos lugares en el que nos encontramos un poco todos y con los que estamos medianamente en contacto, ¿no? De una forma estrictamente personal, o para a veces discutir algunas cuestiones técnicas sobre nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, estos trágicos accidentes que requieren la asistencia de muchos de nosotros, por desgracia, pues entonces intentamos coordinarnos. Hay una coordinación evidentemente legal, la propia que establece el Ministerio de Justicia en este tipo de casos, pero bueno, siempre hay contacto, y de momento el Instituto de Medicina Legal de Andalucía es un instituto amplio. Y aunque estoy convencido que se van a desplazar compañeros cercanos de todos los lugares que puedan estar, porque eso es lo que siempre hacemos en un momento determinado y casi de una forma espontánea, de momento yo creo que habrá suficientes compañeros para de alguna manera poder organizar todo esto.
Javier, això ja va passar, o ja va succeir en una altra catàstrofe que no fa tant que va passar, Sadana, no?, que va haver gent que va haver-se de desplaçar precisament per ajudar tant a identificar cadàvers com també atendre, no?, a víctimes. No sé si va ser el teu cas, que vas haver de desplaçar-te fins a València.
No, finalmente estamos un poco pendientes un poco de toda esa situación y de que nos activaran en algún momento. Piensa que en todo este tipo de situaciones existe, necesariamente debe haber una organización y hay una coordinación. y entonces muchas veces desplazar a más efectivos, así como a lo mejor en otras áreas de la actuación, sí que puede ser eficiente, sí que puede de alguna manera tener un resultado mejor de cara a la actuación. En la nuestra no existe una coordinación. Todo esto piensen los oyentes que está regulado por una ley que en un momento determinado establece cómo se coordinan todos estos equipos para accidentes de víctimas múltiples, ¿no? Y entonces intervenimos junto a la policía judicial y a la policía científica, organizando todo un dispositivo y, por tanto, de una forma muy controlada, de una forma muy regulada. Y son ellos, es la organización, normalmente suele hacerse a través de una coordinación que se sitúa en Madrid, desplazar a los efectivos que puedan ser necesarios.
Forenses, personal sanitari, psiquiatres, no són professionals determinants, no, per poder atendre a les víctimes en casos com el que avui ens ocupa, quan la desgràcia no és tan gran o tan multitudinària. Abans demanar amb el senyor Horta una miqueta pels protocols que s'activen quan succeeix un fet com aquest. En el cas de la vostra feina, per la vostra part, quan succeeix un fet d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, com és la vostra feina? No sé si s'activa un protocol, si se complica la feina. També volien conèixer una miqueta com és la feina de forenses i de psiquiatres, no?, per atendre víctimes, tant que hagin sobreviscut com que hagin mort a dins aquest succés.
Bueno, el trabajo tiene múltiples, está organizado de una forma, está estrictamente protocolizado, ¿no? Y entonces hay una primera, se crean una serie de estaciones para primero, evidentemente, en cuanto a la parte asistencial. Eso es algo ya que depende de los servicios sanitarios, ¿no? La asistencia psicológica y psiquiátrica a las víctimas, que en un momento determinado pueden necesitar algún tipo de soporte, sobre todo familiares, ¿no? El resto de las víctimas son desplazadas a los centros hospitalarios para el tratamiento de las lesiones, que esa, sin ninguna duda, dentro de un accidente de este tipo, es la prioridad, ¿no? La prioridad son las personas que están vivas, ¿no?
Exacto.
Con posterioridad ya, cuando llega ya todo nuestro tema, que no es un tema indiscutiblemente menor, porque claro, tan importante es para todos los que podemos ser víctimas en un momento determinado de esta tragedia, pues tener perfectamente organizado y saber y poder identificar a tu familiar o a tu amigo, uh-huh, a tu, ¿no? Con lo cual, la forma de organizarlo normalmente es crear una estación, una serie de compañeros que se dedican a hacer esos levantamientos de cadáver inicialmente, establecer una zona donde depositarlo, donde hacer toda una actuación, tomar fotografías, tomar datos en ese momento premortem de todo lo que te estás encontrando, de cómo van vestidos, de algunas cosas que puedan ser identificables, tatuajes, todos los elementos que puedan considerar.
I no només això, Javier, perdona que t'interrompi, perquè clar, això sí, respecte a lo que és l'atenció in situ, però tu a vegades has parlat amb nosaltres i mos has explicat que les víctimes que han sobreviscut en aquest accident després viuen el que se coneix en els vostres termes com estrès posttraumàtic, o sigui, tot el que surt després, no?, d'un impacte d'aquesta brutalitat.
Sí, sí, por supuesto. Es decir, esa es un poco la cara B y la parte posterior a cómo ya se va haciendo una intrusión de todo lo sucedido y de cómo cada una de las personas que ha vivido esa situación, incluso los que han podido producir o intervenir en las propias asistencias, ¿sabes? Tienen en ese momento una serie de síntomas, una serie de patologías, ¿no?, que necesitan tratamiento, a las que comúnmente se le atribuye ese concepto, ¿no?, un trastorno por estrés postraumático.
Javier, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. Estirem pendents. Me confirmes que no es descarta, no ara, però que en un futur vos puguin demanar ajuda, veritat?
Yo creo que será un poco difícil que a nosotros nos activen a ese lugar, ¿no? Valencia, por ejemplo, sí que era un lugar más. Se desplazaron de aquí dos compañeros que estaban casualmente allí de vacaciones, es decir, que sí que se les activó, pero yo creo que este tema y con el número de fallecidos, que aún siendo cuantioso, se puede organizar medianamente bien según el número de compañeros que están allí en Andalucía, ¿no? Sobre todo en Córdoba, en Sevilla, en Huelva, Granada, ¿no? Es decir, hay suficientes efectivos como para que la gente de la propia comunidad autónoma andaluza lo haga, ¿no? En el caso de que lo hagan, pues mis compañeros y yo estaríamos encantados de echar una mano y de prestar nuestra col·laboració si lo necessita.
No és una feina fàcil, la vostra, sense cap dubte, i en dies com aquests agafa moltíssima importància. Des d'aquí tot el nostre suport als personals, al personal, als professionals que se dediquen, no?, precisament a abordar aquestes situacions quan ocorre una tragèdia d'aquestes característiques. Javier Alarcona, psiquiatra forense, col·laborador habitual d'aquest programa, moltíssimes gràcies.
A vosotros, muchas gracias por todo.
No és una feina fàcil, sens dubte, i des d'aquí, com deien, traslladem aquest suport, no?, a les persones que s'han desplaçat i que estan fent feina als llocs dels fets. Nosaltres, mentre avança el programa, Joan, estem pendents també d'aconseguir altres testimonis de gent que pugui ampliar la informació de la que, sens dubte, la notícia del dia.
Sí, Marta, estem pendents ara mateix de poder parlar amb el alcalde d'Adamuz, en Rafael Ángel Moreno. Ja han pogut tenir o mantenir contacte amb ell. Estem pendents de que pugui atendre la telefonada d'Ivetres Ràdio Televisió. També hem parlat amb una de les testimonis, amb una de les passatgeres d'aquest tren, era Esnalba, que viatjava al vagó número 6 i que tot just ha arribat a casa a Adamuz, i també estem pendents, no?, de que ho tingui bé i estigui una mica tranquil·la per poder parlar, però en tot cas hem pogut parlar ja amb Anna Romeu, que és psicòloga d'emergències especialitzada en situacions com aquestes. També hem parlat amb Joan Carles Salmerón, que és el director de Terminus, el centre d'estudis de transports. Fa tot just uns instants hem parlat amb José Ramón Horta, que és el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca, i ara amb el forense Javier Alarcón. Nosaltres, evidentment, continuem pendents a l'espera de poder parlar, com dèiem, amb el alcalde d'Adamuz per saber la darrera hora d'aquest tràgic succés i a veure si també tenim ocasió de parlar amb alguna de les testimonis de les víctimes, encara que, en aquest cas, Alba ha pogut arribar a casa seva, afortunadament, i es troba bé de salut.
Ens alegrem per el cas en concret d'aquest testimoni d'Alba, i com explicava Anna Joana, estirem pendents en els futurs minuts que ens queden de programa de poder ampliar aquesta informació. Són les 10:26, escoltem uns consells i tot d'una continuem aquest programa que es diu El Dia i que segueix a través de la ràdio i també a través de la televisió.
El Dia.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la banana granela 1,29 euros kilo, el estofado ternera balear al corte a 14,99 euros kilo, la dorada crianza de 300 a 400 gramos a 9,50 euros kilo y el queso curado cortado de 250 gramos a 3,29 euros unidad. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, diuen que és meu cap. El meu cap també serà un mirà dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
les 10 i 28 minuts. Continuem en directe aquí a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió, i seguim analitzant la notícia del dia, l'accident de trens a Damuth, pendents de l'actualitat, de poder actualitzar aquesta xifra de morts, el resultat de la compareixença del ministre Òscar Puente. De moment seguim amb els números igual que fa uns minuts, 39 morts i més de 170 ferits. Joan.
Sí, sí, és una xifra que malauradament pot augmentar. Diversos vagons d'un tren Irio que viatjava des de Màlaga a Madrid entre 100 passatgers van sortir a la via i van xocar amb un d'Alvia que viatjava en sentit contrari i amb 184 persones en direcció a Huelva. Un accident que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha qualificat d'estrany i del que encara se n'han d'aclarir les causes. I per això avui també volem aprofitar la nostra visita dels nostres col·laboradors habituals per part del degà del Col·legi d'Enginyers, Mateu Oliver, i de l'advocat expert en dret laboral, Pere Quigles. Vos saludant de nou, que tal, com estàu? Benvinguts.
Bon dia.
Ué, com anem?
I Mateu, començant per tu com a enginyer, per veure també com estàs valorant aquest accident, que les primeres informacions el manco qualifiquen d'estrany en una via, en una línia recta, i amb les conseqüències de xoc cap a un altre tren i tot el que està generant.
Sí, no, aquest accident és que és molt raro, és molt estrany. Per començar, els trens solen descarrilar a una curva per excés de velocitat i poden descarrilar davant i a lo llarg del tren, o poden, o perquè hi ha un obstacle al mig. Llavors, si a la via hi ha un obstacle i el tren descarrila, te'n dones compte en el primer vagó que ets a màquina. Llavors, que descarrili el darrer vagó a una recta és molt estrany. I, a més, en el cas més que causa més mal, que és quan se cruza amb un altre tren.
Que just s'ha donat la casualitat que aquí ha passat.
I llavors, a una recta, el darrer vagó és estranyíssim. És a dir, clar, i a més, més estrany encara és que aquell tram està renovat. És a dir, va sofrir una actualització, en la qual és un tram que està perfecte. Jo l'he vist en el Google Maps, l'he mirat, i és una recta i és nou, se veu estalut, se veu tot nou. Les catenàries, tot està extraordinari. El mateix tren era nou, perquè la mà diu, mira, farà falta, tindrà un problema de manteniment... No. No, a priori, no és això. Llavors, algú ha passat en aquest darrer vagó que ha causat el seu descarrilament. No se pot dir res més. Arrel de l'accident que hi va haver el 2013 a Galícia, se van incrementar els manteniments de les línies d'alta velocitat. Vull dir que Espanya va fer els seus deures i va dir, bueno, si ha passat això, mos ho mirarem més. Els sistemes de seguretat de SAVE i de Sàlvia són a nivell europeu, vull dir, no és una cosa... Està superbé. Vull dir que és, per això et dic, és estranyíssim.
Un problema mecànic? Creus que
tot apunta, de fet, no? Dir, el director del centre...
D'on sorgiria aquest problema mecànic?
És a dir, se pot rompre un eix des de darrer vagó i aquest, quan tu tens un dels buguis que comença a fer coses rares, te pot alçar el vagó i te'l pot tirar de fora. Però aquí ves l'altra incongruència. El tren era nou. Llavors, dic, tu, és molt estrany. És a dir, aquestes peces de metal·lúrgia dels buguis són... super resistents, i és molt verro que n'hi hagi un derromput, que se t'arrompi en marxa.
Que curiós, perquè ja apunten a causa mecànica, o el manco, com deia ara, no? Tant el director de Terminus, el Centre d'Estudis Ferroviaris, deia que apunta una causa mecànica, i respecte a les caixes negres, clar, com que els diferents testimonis ens han dit que és un accident sense precedents, que no hi ha un patró igual a Espanya, la qual cosa dificulta molt aquesta investigació, i que podria torbar-se més d'un mes.
Sí.
Aquí les caixes negres... són determinants, m'imagino, no? quan passa, com te deia en Joan, no? Quan passa un accident d'aquestes característiques, trobar-les, analitzar-les, és determinant, tot i que la dificultat, no?, d'aquest accident sense un patró per analitzar.
Sí, però l'important serà, clar, ara tenen el vagó, llavors es podran examinar ben bé què ha passat, si volen que hi ha un eix romput, doncs estarà claríssim, veuran la via. Com ha quedat aquesta via, si sabia estar, que els seus rails estan deformats, diran, hombre, aquí ha estat algo, no? Llavors, sí, jo m'ha estat greu, però és que entre aquest accident és estranyíssim. I s'ha coincidit en la possibilitat més destructiva, que és quan se cruza amb un altre tren. Jo, és que aquí s'hauran de mirar totes les casuístiques possibles. Eh? No poden llevar res, perquè, ja t'ho dic, és estrany.
Hi ha, per tancar, una reflexió que us volia demanar també els dos. En Mateu explicava que, malauradament, quan se tracta de manteniments, de vies, de... És a dir, quan hi ha una desgràcia, és quan mos plantejam refer, corregir, actuar, no sé si això també que sé que hi ha uns protocols previs, però moltes vegades lamentablement ha de passar la desgràcia per repensar moltes coses, no? Però no sé si tu també ho observes, això.
Hombre, l'experiència mos demostra que error o error subsanació, és a dir, si hi ha hagut qualque errada dins tot aquest procés, s'haurà de depurar i s'haurà de veure a bona, és a dir, la causa s'haurà de trobar, no mos queda més remei, i haurem de veure, clar, el que no pot ser és que mos venguin ara diguent que jo crec que no serà, no se pot explicar, aquestes coses no se poden explicar. No sé si recordeu el darrer accident que també hi ha hagut a Ibaba Porto, del tren famós, que ostres, envia, que pugi de valla, tot estava perfecte, llavors es van saber que el canal de freno realment no havia estat revisat i va passar el que va passar. És a dir, normalment el problema que tenim és que el coneixement i la ciència avança a base d'errades, però aquestes errades, malauradament, aquesta vegada han sortit molt cares.
Uh-huh. Estirem pendents en els futurs minuts que ens queden de programa de poder parlar amb altres testimonis d'aquesta notícia del dia. Sens dubte, reprenem algunes qüestions i tot d'una actualitzem tota la informació referent en aquest accident de tren. No volem deixar de banda un fet, l'absentisme laboral a Espanya. És un desafiament creixent. Les taxes, perquè vos passeu alguna idea, ronden el 7%, segons dades de l'any 2025, resultant amb més de 1,5 milions d'absències diàries i un impacte significatiu, clar, a la productivitat. Els factors, la incapacitat temporal, els problemes de salut física i mental i un augment després de la pandèmia. Vos demanar, te poden acomiadar per faltar a la feina? Home, si tenen arguments, sens dubte, però molta gent no sap que te poden acomiadar també si treballes sense descans. Quina curiositat.
Així és. Parlant d'absentisme, però parlant just podem dir del contrari, perquè un empleat va ser acomiadat per negar-se a fer el descans durant la seva jornada laboral, malgrat que aquest descans estava regulat en un acord intern signat anys enrere. El Tribunal Superior de Justícia va acabar donant suport a la decisió empresarial i el cas es va convertir en un exemple clar de les conseqüències que pot tenir incomplir els pactes, tant ni que sigui també per aquesta vessant. És una situació que podria repetir-se en altres entorns laborals similars i que ens ha que hi ha l'atenció, perquè, clar, sabíem allò d'acomiadar per fer feina de manco, però per fer feina de més no ho sabien tant, no? A sorpresa, això, Pere.
A mi no és una cosa tan simple com dir que està fent feina de més.
I si ho hem explicat, que pareixia que...
Vinc a dir perquè... És que la gent que mos escolti dirà és que això és un doi, bàsicament, però no és així, és dir... El problema de fons és el tema de respectar les normes dins l'empresa. És a dir, aquí per allà sé que hi havia un acord entre part empresarial i part de treballadora, ja feia molt de temps, que establia aquest descans. I el tribunal es veu que valida l'acomiadament d'aquest treballador no pel fet de no fer aquest descans en si, sinó per no atendre les indicacions i les ordres que donava l'empresa. És així, a més, per no respectar aquest acord. Clar, els pactes s'han de respectar. És que això és la regla general dins qualsevol món o dins qualsevol àmbit. Si hi ha un pacte s'ha de respectar i la direcció, la potestat directiva, la té l'empresa. Si te donen un ordre que tu consideres il·legal, el que has de fer és anar a l'administració de justícia, posar una demanda, etcètera, a l'inspecció de treball, etc etc. Què passa? Els temps són molt llargs. I la gent no ho fa. Però vaja, en aquest cas realment és perquè no se respectava les ordres de l'empresa. L'empresari és qui mana, en certa manera, sempre i quan estigui dins la normativa, dins una certa coherència, i en aquest cas, com que hi havia un pacte, el treballador havia de complir. I hi ha gent, tot coneixem en aquest treballador, renuent sistemàticament a dir que no,
un patró de
dir que no a totes les decisions de l'empresa. Tal vegada aquest ho era, el senyor no.
Aquí hauríem de fer un factor, també, que ara ha aparegut fa molt poc, com que ara s'han de... hi ha les aplicacions per apuntar l'hora d'entrada i de sortida, fins i tot...
S'ha d'indicar la pausa, no?
I si indicar la pausa, sí, el teu cap, amb més raó de sí, ha de dir, escolta, si tu acabes en aquesta hora, has d'acabar en aquesta hora, perquè si no... És un problema per jo, també, si se vol, no? I també han d'anar... Que se pot convertir en un problema amb el mateix empresari.
Mm-hmm. Sí, moltes vegades ho xerres amb els teus empleats que, i te diuen, no, jo podria fer això. Dic, no, escolta, no t'esforcis, perquè més val això s'ha de complir el que se diu. Uh-huh. Perquè si no, quan venen mal donades, sempre és que està exposat ets empresari, en la qual es conveni i diu això, i hem de complir això. No va bé, però mala tarda, què vol que te digui? No, és així. I en el principi tu dius, no, correrem... No, el que està és el que és i s'ha de seguir. És així de...
I una altra qüestió, sí, que tenim ganes també de debatre amb vosaltres, perquè intel·ligència artificial, n'hem parlat molt amb vosaltres, en seguirem parlant,
perquè ja també, mos ho dic moltes vegades, que si la IA no sap una cosa, a vegades se la inventa, eh? Per fer-te content. I hem de dir que el mal ús d'aquesta eina per part d'un jutge podria haver duit a dictar una sentència segons una jurisprudència que realment no existeix i que també n'han parlat aquí. És a dir, les avantatges de la IA en el món de la jurisprudència hi són, però alerta, perquè la IA va plasmar en una sentència una informació que no s'havia confirmat si era certa. I en matèria tan sensible com la justícia, que contingut que genera la intel·ligència artificial, per tant, s'hauria de revisar, perquè si no té aquestes conseqüències. Però haurem d'anar alerta també amb això, no? Perquè aquí ja és un... parlant del món de jurisprudència, ni més ni manco.
Sí, amb això a tal vegada tenim una divergència amb Mateu i jo, perquè jo sempre he pensat que l'intel·ligència artificial... això d'entrenar l'intel·ligència artificial jo no ho he entès mai. I jo puc entrenar pues, un esportista, un animalet, o el que sigui, però entrenar l'intel·ligència artificial jo no ho he dit mai, no ho entenc. En aquest concepte no l'entenc. I el problema que hi ha, bàsicament, és també... és la plataforma que tu utilitzes. És a dir, és vera que el ChatGPT ens pot donar molt de disgusts. Moltíssims.
M'encanta aquest titular. El ChatGPT ens pot donar molt de disgusts.
Moltíssims. De fet, vosaltres teniu la notícia del jutge, però també hi ha un missè a Canaris, que per allò sé que també el volen expedientar, perquè va fer una demanda, segur que era molt ben fonamentada, però, i a més posava moltíssima jurisprudència i moltes referències jurisprudencials, que ni una era certa. Sí, i li pareix ser que, bueno, està platejat obrir un expedient dins el Consell General de l'Advocacia, etcètera, etcètera. Clar, si jo tinc una IA que me resulta una eina que m'ha de ser útil, però he d'anar revisant permanentment si el que me dona és cert o no és cert, jo què vol que te digui? A mi me dona més feina que la me lleva. Perquè és vera que nosaltres funcionem amb IA, nosaltres, però funcionem amb una IA jurídica. Tot i això, me'l pot donar qualsevol problema. Jo n'he tingut més...
Bueno, sí, darrerament
n'he tingut dos. Però, clar, hem d'estar alerta. És a dir, el que no podem fer és confiar 100% en l'intel·ligència artificial.
I com fem això, Mateu? Com dim? Vinga, ara jo no confiaré
100%. No, com una darrera revisió encara, o sigui, com poses l'IA i després has de agafar tu tot és...
Clar, com contrastar, no sé.
Jo, en Pere, a poc a poc ha anat donant les claus, no? En el final... les IAs que hi ha així, ChatGPT i tot això, són demostratives. És el que pot fer aquesta tecnologia. El que passa és que la gent s'hi ha fuat, com que dir, com si fos una eina més. És a dir, aquí els que estan quedant enrere són els empresaris. És l'empresa que ha de dir, nosaltres emplearem IA d'aquesta manera, amb aquestes condicions, perquè no és substituir empleats, és recolzar-los i donar-los una eina més. No? L'altre dia va venir la meva cap administrativa de l'empresa i havien de fer un número i tal, i me mostra. Jo dic, però aquests números no casen ni en cola. Vull dir, això hauria de ser supercent i m'està xerrant des 10%. Me diu, ah, no, és que ho he ficat dins sí, ja ha sortit així. Dic, home, està bé, eh? I aquí me vaig veure jo les costures. Vaig dir, no, és que són jo que he de dir el que han d'emplear, el que no han d'emprar i com ho han de fer. I ha d'establir les maneres. I ara ja ho estic pensant per vehicular tot això, perquè sí que empleïn IA per segons quines coses. I aquí t'evites aquests canvis. Sí. Però el problema és de l'empresari, no del treballador. L'empresari ha de dir-li, a partir d'ara, la nostra metodologia serà aquesta.
Però, per el que explicau, Mateu, podem vaticinar grans errors. Sí. A tots els sectors, administratiu, tecnològic, ja no dic que les universitats, els treballs, ja no dic que...
Sí.
És per tot arreu, però, clar, s'equivoca. S'equivoca.
Hey, de fet, tota la manera en què s'estan fent els treballs i s'està examinant en els alumnes s'haurà de canviar. Haurà de canviar perquè...
Ja tenen els profes, alguna vegada mos ho han contat, no? Com a patrons, que fiquen el text i la mateixa IA te diu si és IA.
Sí.
Ostres, una manera que la mateixa IA te digui si és IA. O sigui...
Tu fixa't que els encapçalaments hi ha majúscules per totes les paraules. Llavors, quan tu veus majúscules a totes les paraules en els encapçalaments, dius...
Uro.
Sí, perdó, referent a el que tu deies, que la mateixa IA te diu si és IA, jo t'ho puc parlar del meu cas en particular, jo sa IA, que me va donar una determinada referència, vaig tornar a entrar de dins i li vaig dir tu m'has donat aquesta referència. I se va posar brava, eh? És impossible que jo t'hagi donat aquesta... Però què m'estàs dient? És dir, clar, jo si tinc un treballador... T'ho juro.
No, és
literal. És impossible que jo t'ho donés...
O farruca, diria jo.
Sí, que perruda.
Sí, que perruda, però...
Me vaig quedar...
O sigui, la IA té caràcter.
Sí. No sabem quin gènere té. No entrarem dins aquí. Però tampoc és saber. És impossible que jo t'ho donés aquesta referència. Mare de Déu. No pot ser. És el meu cas particular, vos ho puc dir, perquè m'ha passat fa molt poquet. I em va aparèixer, va venir arrel d'aquesta notícia, em va venir això i va dir, aquí hem de posar tots els sentits. Perquè, clar, normalment nosaltres veníem d'una etapa de cercar jurisprudència dins d'aquells llibres tan grossos, que cercar, impossible que això s'equivocàs, perquè era paper.
Clar.
Però això que no ho veus ni ho toques ni... Jo, Mateu, clar, és enginyer, és una persona que se dedica a això. A mi, des de sempre, m'ha fet una porada. I aquestes teories conspiranoides que tu me deies, cada vegada se van reafirmant. Cuidadito.
Sí, Bueno. El manco marcar un paràmetre, per lo que deies.
Sí.
Marcar un paràmetre de saber fins on ha d'arribar a seia. O sigui, no donar manega ampla.
Per exemple, no el control, una torre de control d'un aeroport, per exemple, no...
Ah, no, hi ha coses que no hi podrà entrar mai.
Exacte. Pensar, no? Coses que poden suposar, per exemple, un accident o vides en joc, sí. No?
Però, per exemple, hi ha una cosa que funciona extraordinàriament bé, és resum i treure informació de textos molt llargs. Llavors, tu vols llegir alguna cosa així ràpid i dius, fem una síntesi d'això i la síntesi...
Ai, els alumnes amb els resums dels llibres, eh?
Clar, també. No, això, és a dir, això, llegiste un llibre i tal, ja no fa falta, perquè te'l pot fer. Llavors, aquesta cosa que se demanava s'ha de canviar. S'ha de demanar per una altra cosa, o fer-ho en temps real, o dir, mira, llegiste tu i fent un resum, se pot fer síntesis de moltes maneres. El que sí és important, i jo ho vull posar damunt la taula, és que la Xina ha fet el seu pla quinquenal nou, i el tema de CIA és espectacular. I el que és més espectacular és que xerrava de 100 models nous i 100 jocs d'entrenament nous per processos industrials. Llavors, ells, i a més ho diuen cara alta, vull dir, no sense cap problema, i s'hi tiren de cap. I, de fet, que jo vaig estar... la setmana passada vaig xerrar amb una empresa xinesa de robòtica, I, clar, el tema dels humanoides encara estan vers. I m'ho van dir ells. No,
de fet, se cauen a vegades quan surten, no tenen algun accident.
Tenen alguna cosa. I això, els humanoides, no. Els quadrípedos sí que van fer una demostració i els quadrípedos són espectaculars. Espectaculars. Però els humanoides encara estan vers.
Has dit la Xina, ho deixem pel següent, la següent trobada, perquè en parlarem. La Xina ha decidit que l'ús de la intel·ligència artificial no justifica acomiadaments i obliga a indemnitzar i resituar el personal afectat per intel·ligència artificial, i que també crea un precedent interessant, i en parlarem. O sigui que allà també ja, per llei, faran que una intel·ligència artificial no substitueixi en aquell empleat, sinó que se recol·loqui en aquell empleat.
Home, això és una garantia, Pere, per acabar. Em manca una notícia positiva.
Que vingui de Xina. Curiós,
eh?
Tot una notícia.
I amb aquesta...
No vull dir res amb això, no vull dir res.
Home, i una tranquil·litat, no? Que el manco en la IA no pugui substituir totes les feines, i si ho fa, que hi hagi una alternativa per a aquesta persona.
Segurament si prenem llum, com diuen aquells, no? És a dir, segurament si passa el mateix aquí.
Pere, que clar, Mateu Oliver, moltíssimes gràcies, com sempre. Són les 10:46, escolta'm uns consells i tot d'una, reprenem aquest programa.
Al dia. IB3 Ràdio és servei públic. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar sa festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Penta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El dia. IB3 Ràdio.
Són les 10 i 49 minuts. Parlam de l'educació, parlam de les aules. Ja no són només un espai d'aprenentatge, sinó també d'escenaris de conflictes cada vegada més freqüents. Aquí a les Balears, els casos d'agressions d'alumnes cap a professors van en augment, així com les baixes laborals per estrès, per ansietat, per depressió entre el col·lectiu docent. És una situació que ja probablement heu escoltat més d'una vegada. S'ha agreujat especialment, sobretot, després de la pandèmia.
Mentre 13 comunitats autònomes ja ofereixen suport psicològic gratuït als seus docents a les Balears, aquesta atenció encara no està prevista, tot i que els sindicats alerten d'un deteriorament emocional creixent i d'un sistema de prevenció col·lapsat. Avui volem analitzar què està passant dins les aules, perquè augmenta l'agressivitat i quines són aquestes conseqüències tant per als docents com per als alumnes. Ho farem amb la mirada de l'experiència i la perspectiva professional i començarem per la Núria García. Ella és psicòloga, ja la tenim en connexió. Núria, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Encantats de saludar-te, com sempre. Des del punt de vista psicològic, com expliques aquest augment d'agressivitat a les aules en els darrers anys?
Pues crec que, com molt bé deu, tot el que vàrem viure la pandèmia pues ha anat fent també que a nivell emocional hi hagi com una càrrega, no? I probablement han sortit a la llum pues, gestió o falta de gestió. No? I que al final nens, adolescents, passen molt de temps dins les aules. Hi ha una càrrega emocional tant per la seva part com per el professorat. I tot això fa que molt de pics pues, el context acabi per explotar.
També tenim en connexió a Maria Antònia Nicolau, i és professora jubilada, és la nostra professora de referència quan parlam de qualsevol tema relacionat amb educació. Maria Antònia, com estàs?
Bon dia. Bé, però un poc amb pena solidaritzant-me amb tota aquesta gent que ho està passant malament a l'hora d'estrenc, perquè clar, si no vulguis a tot mos afecta.
Avui se fa estrany tractar els temes, però sa vida continua, i un dels temes que teníem preparats avui era parlar precisament d'aquest augment d'agressivitat a les escoles. Clar, has viscut l'evolució del sistema educatiu durant dècades. Com descriuries el canvi de clima a les aules actualment respecte dels anys 80 o 90, per exemple?
Mira, primer de tot, crec que abans el professor era un referent. I com que era un referent, se li tenia un respecte. En aquest moment, resulta que moltes llars hi ha com la polarització que viu la societat, se viuen a dins les cases. I això fa que els adults sentin aquesta manera de parlar no del tot educada. Que després, quan se dirigeixen en el professor, s'hi dirigeixen amb aquell llenguatge que fer, que fa sentir malament a la persona i que la desprestigia totalment. I des d'aquest punt de vista crec que és necessari reconduir-la per una banda i l'altra, que el professorat pugui trobar un suport que li doni força per poder seguir endavant, perquè si no la desmotivació cada vegada és més gran.
Maria Antònia, creus que aquesta pèrdua d'autoritat va perquè també els pares n'han perdut d'autoritat, que han canviat el model educatiu i no hem après a posar límits a l'educació contemporània, se pensa molt en el benestar emocional, però no tant en el que seria posar límits que podrien anar en contra una mica de tenir no benestar emocional, però sí segons quin tipus de converses complicades de pares amb els fills, que ara moltes vegades no se mantenen.
Totalment d'acord. Crec que de vegades els pares sempre diuen... Jo me sorprèn que darrerament sento dir molt pobre nin, pobre nin. El nin no és pobre. El nin té unes situacions que els ha de gestionar i no tots l'han d'ajudar en aquests moments. Però mai li han de consentir tot el que ell vol. I clar, davant d'aquesta situació que a casa deixam que ell pugui fer el que vol i quan vol, després quan arriba al centre ha de seguir una normativa. I com que ha de seguir una normativa no li va bé. Què fa? Va al pare, li diu m'han obligat a fer això, que no l'han obligat, simplement era la proposta que tenies a escola, i com diu a vegades moltes informacions, llavors resulta que se qüestiona l'objectiu que pugui tenir el centre davant uns certs programes educatius que formen aquesta persona. I tenint en compte, sobretot, que la tasca dels professors és superimportant, perquè això estan formant en el futur ciutadà del dia de demà. I, per tant, si no els formem amb uns valors que siguin perdurables, el futur és difícil.
Núria, clar, això que comentàvem en Maria Antònia, si no tenim pares amb autoritat, serà complicat que després els mestres o els professors entenguin, i això deriva precisament amb aquest impacte en la seva salut, en la seva salut mental, que, clar, han d'estar 8 hores amb un nombre elevadíssim d'alumnes, de fills que no són seus, i és una batalla contínua.
Clar, és que crec que també heu comentat una part superimportant, i és que estem entrant a una època on el model educatiu és molt diferent i, per tant, no hi ha com un camí fet, és com que l'estem fent a mesura que va passant i, per tant, hem sortit d'un model probablement molt autoritari, molt rígid, amb molta por, i ara estem com a pendulant a l'altra banda on, efectivament, pareix que no hi pot haver límits, que és ni nada, no, ni ha, en la gran majoria de situacions el nen no pot elegir perquè no té la potestat com per decidir per la seva salut, per el seu benestar, i molt de pics se deixa, no? Crec que és aquest punt de estem traçant el camí a mesura que el foim. I clar, se pendula, no? I passar molt de pics per situacions on precisament són nens que no estan acostumats a comunicar-se amb respecte, que no estan acostumats a haver de seguir unes pautes, unes normes, quan realment el món viu baix unes normes, mos agradi o no, però és així, no? I s'han de començar a acostumar també.
Clar, Núria, i com ensenyem en aquests nens o com gestionen els professors i els mestres intentar imposar autoritat si després a casa els desautoritzen, com deia Maria Antònia? Jo me'n record que quan a mi m'arranyaven, clar, que també era un altre model educatiu, tu ho deies, jo som educat en els 80 a CGB i en els BUP, però jo me'n record que a mi quan m'enviaven una nota d'escola jo tremolava. En canvi, ara envien una nota des d'escola i qui ha de tremolar és el mestre, perquè després ja tens un grup de pares a la porta de l'escola que t'està esperant perquè has deixat una nota en el meu fill. Han canviat el paradigma totalment. Com poden actuar els mestres i, sobretot, com gestionen psicològicament tota aquesta pressió?
Pues crec que tenim com a referents altres comunitats que sí que ja tenen, com bé deia, de forma gratuïta, suport psicològic, i no només aquest suport psicològic, sinó una xarxa de professorat, una xarxa de tenir un espai on pot anar a expressar i que t'acompanyin en tot això. Això, òbviament, ha d'anar de la mà de que vos ensenyin eines per estar dins l'aula i manejar conflictes, no només en els professorats, sinó també en els infants i les famílies. Crec que ha de ser un punt d'inflexió per les dues bandes. És un context en el que hi ha dos implicats i els dos han de fer perquè aquesta situació millori.
Maria Antònia, tu que ets una professora old school, de les tradicionals, de les que has viscut aquesta evolució de l'educació a casa nostra, abans es parlava manco de salut mental pel que fa a mestres i professors. Era un problema invisibilitzat o és que realment la situació era tan, tan, tan diferent?
No, era una situació diferent. Avui en dia el que crema més, ho direm aquesta paraula, en el professorat és tota la llegenda, a vegades, que se crea a la porta del centre quan surten els nens i compten el que ha passat. Ah. Llavors els pares diuen, ai, no te preocupis, jo ara entraré i veuré el que li diré a aquesta professora, a la directora, el que sigui. I qüestionen tot el que s'ha fet durant tot el dematí, davant els nens, en el professorat parlant-li d'una manera que no és del tot correcta, i això els crema moltíssim, perquè fa que, de qualque manera, quan ells, en bon dematí, han començat una tasca docent d'acompanyar, de fer créixer persones, d'ajudar a ser per ciutadans del dia de demà, més que de vegades de sabre, que això és un punt important que s'ha de tenir en compte, després, en un moment, se desfà tot. I el que no pot ser és que han dit notícies que se qüestionin sortides, festes que vol celebrar l'escola, o el que sigui, perquè el meu nen no pot anar amb aquest altre o no pot anar amb això. A cada nen, dins l'escola, hi ha un valor, i aquest valor és el que s'han de mantenir. I a mi me sembla molt important que en aquest moment nosaltres tinguem en compte que els professorats són persones de carn i os, que tenen els seus sentiments, i el que tu molt bé has dit, estan treballant amb nens que no són seus, i el que estan fent és el millor per aquests infants. Per tant, aquí hi ha d'haver un acompanyament tant psicològic com per part del personal que de l'administració, que en aquest moment hauria de donar ja, perquè si no la tasca de docent és vocacional. I si aquesta vocació no va recolzada d'altres maneres de valoració per part de l'alumnat i dels pares, a vegades veiem que cada vegada hi ha més gent que la deixa, i això és una pena.
I deu, Maria Antònia Nicolau, professora jubilada, professora de referència d'aquest programa, una abraçada molt forta. En tornarem a parlar, segurament.
Moltes gràcies.
Adéu, vagi molt bé.
Gràcies, eh?
Adéu.
Moltes gràcies, adéu.
I també Núria García, psicòloga, el nostre puntal, te volia demanar un titular per acabar. Tu creus que també és fet de que els pares no se posin en seus fills a fer els deures com feien abans i que ara tot ho fia amb una pantalleta, també ha influït molt amb aquest canvi de paradigma? Me sap greu, t'he deixat un titular de 30 segons, però jo sé que tu ho faràs beníssim.
Moltíssim. Lo més important és el vincle i la relació. Si això no se fa mirant-me en els ulls, molt complicat.
Moltíssimes gràcies, Núria, per aquestes paraules. Traslladam aquesta reflexió. És que els pares també tenen molt a veure. Quantes vegades hem parlat d'hiperprotecció, de pares helicòpter... Jo crec que això és una tasca conjunta.
M'agrada molt, perquè Núria ha dit hem de dir noves coses mirant-nos en els ulls.
I
ara tu i jo
hem
començat aquí contacte visual per posar-ho en pràctica aquí a Iveta Ràdio.
Recordes aquell cartell a la universitat que deia, per favor, els nins poden anar a reclamar els exàmens, ells, però no amb els seus pares, perquè
sí, ja
van a la universitat.
Ja hi ha universitats que han creat unitats de pares per informar els pares de com van els seus fills universitaris. Que jo sempre ho dic, ma mare,
és molt dur,
ma mare
això,
me va deixar a la porta de la universitat el dia de selectivitat i no m'ha tornat a acompanyar mai més, però bé, eren altres temps.
Són les 11, actualitzant la informació i continuant tot d'una.